Guzmapèdia, amb David Guzmán.
Què tal, David? Com anem?
Què tal, Joan? Com va això?
Què ens portes avui?
Mira, te recordes que ahir parlàvem de petons, eh?
Sí, i va ser un èxit, això dels petons.
Els petons, si estan ben fets, acostumen a ser un èxit, sí. Ahir parlàvem d'això i de la història, de la fisiologia, una mica de la cosa. Avui volia fer-ho d'una altra expressió humana que té a veure amb els efectes i amb les emocions, una mica diferent, però és gairebé tan universal i tan atàvica, diguem-ne, com els petons, que és el riure. El riure, la comicitat, la rialla, és a dir, allò que ens configura com humans. Pensem que Aristòtil, que va escriure molta cosa sobre la comèdia i tal, malauradament perduda, perquè la segona part de la poètica es va perdre i això ho va aprofitar Umberto Eco, per exemple, per fer el nom de la Rosa, no? Està basada en això. Mm-hmm. Bé, doncs Aristòtil defensava que un nadó no és persona o no es considera persona fins que no riu. Cosa que a vegades passa abans i a vegades passa després, no? En cada cas, i a vegades com a reacció muscular, perquè hem de considerar que això de, com ahir amb els petons, que hi ha un component fisiològic molt important amb això del riure, no? No deixa de ser, doncs, això, un procés, òbviament, també mental, però un procés, diguem-ne, un mecanisme estímul-resposta que es pot desencadenar a vegades amb pessigolles o a vegades amb òxid nitrós. Per parlar del gas del riure, que això és real, diguem-ne, un exemple que es pot donar, i en tot cas les conseqüències són idèntiques, si pensem en termes físics i fisiològics, les contraccions espasmòdiques i musculars, de tots els músculs, els petits i els grans, del rostre, de la cara, la distensió del diafragma, tot això és anatòmicament cert.
No t'ho creuràs, però ara fa dos dies, a la nit, vaig veure Mary Poppins.
Per 19a vegada, espero.
Sí. I aleshores hi ha aquella escena d'un oncle de la Mary Poppins o del Bernd que a mesura que riu s'aixeca i l'evita. I ho, 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 i cada vegada que riu, i aleshores s'expliquen aquell famós acudit de vaig conèixer un home que es deia Smith i que tenia una pota de fusta. I diu, com es deia l'altra pota? Ho, 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 ho.
Sí, sí, acudits blancs, no? Home, però ja sabem que amb una mica de sucre tot passa molt més bé, no?
Sí, és veritat.
Com diu l'estimada Mary Poppins. Bé, doncs, tot aquest procés existeix, el múscul de la cara, la contracció de la laringe, de l'epiglotis, tot això es dona en aquest petit gest i en aquest petit moviment de la rialla i del riure, que és diferent del somriure. I de fet, hi ha tot un debat al voltant de la qüestió més enllà dels humans, si els animals riuen o no. Mm-hmm. Riuen o somriuen? Els simis somriuen. El que passa és que és un somriure induït, i que té a veure amb determinats rituals i fins i tot era com a mecanisme de defensa. Però més enllà no hi ha animals que riguin de manera natural o racionalitzada, si més no, perquè per alguna cosa, diguem-ne, estem més avançats una mica, si més no. Però és interessant aquesta qüestió dels rituals, perquè sí que hi ha hagut el cas històricament rialles singulars, el cas dels risos pascalis, no? Que la risa pasqual, la risa, el riure de Pasqua, que es donava, és un costum bavarès, que es donava quan el sacerdot, durant el sermó, al segle XV, deixava anar alguna història més o menys còmica, com per exemple que el dimoni doncs, tancava, la temptativa del dimoni per tancar les portes de l'infern, no? Per mantenir-les tancades. I això es veu que feia molta gràcia. Mm-hmm. I aquesta l'anomenat rial o el riure pasqual, no? Que òbviament després, com que això de riure a l'església era poc ortodox, doncs determinats bisbes i el papa, òbviament, doncs ho van cancel·lar i van prohibir-ho, no? Després el cas dels inuit, ahir parlàvem dels esquimals amb termes de petons i fregant els nas i tot això. Clar, també històricament han practicat una cosa que em fascina, que és un duel, que aquí hauríem d'adoptar, diguem, alguns ho fan sense voler-ho, un duel de ridícul, no? És a dir, els dos oponents han d'anar insultant-se i dient-se coses l'un a l'altre davant de tot el públic, davant de tota la tribu, i aleshores qui acaba guanyant és qui desencadena més riures entre el públic. És a dir, el riure de la gent, la rialla del públic és la que acaba de determinar el guanyador. Insisteixo, això em recorda una mica a un ritual que es dona al Parlament, o en el cas d'Espanya, al Congrés, malauradament, i de manera involuntària.
I ja no estan en el Cirano.
Sí, senyor.
El capdavall fa el mateix, però en vers.
Cosa que és molt complicada. Cosa que és complicada. Després hi ha l'imperi xinès, que ahir també el citàvem per una altra raó, parlem de més de 4.000 anys, es reunien tot sovint en temples dedicats únicament a riure. viure, és a dir, com a teràpia. Pràcticament ho feien, la gent es reunia allà per equilibrar la salut a través de la rialla, no? Per tant, tota aquesta història de les teràpies al riure és molt antic, i parlo de mil·lennis, no és una cosa de... Ara potser el segle XXI és més necessària que abans, però això es donava. De fet, insisteixo, en termes de salut, si ja ens parlem de fisiologia, això de riure, l'acció mateix de riure, també té un munt d'efectes positius. Redueix l'insomni, enforteix el cor i companyia, en rejuveneix la pell, no? No calen determinades cremes, vull dir, cal riure més, no? A Benet de Tallauer riu molt, per exemple. Redueix la pressió arterial, també.
No, riu molt, i els xinesos amb els que parla, probablement en comptes de riure ha-ha-ha, diuen hi-hi-hi.
Sí, té un riure diferent, és veritat, fonèticament és diferent. En fi, doncs tot això, de clar, també allibera, això va estudiar Freud, i ho va explicar molt bé, allibera molta energia negativa de l'organisme, no? Freud té un llibret divertidíssim, en el seu idioma, diguem-ne, que parla dels acudits, dels efectes psicoanalítics de l'acudit, l'acudit com a gènere, és molt interessant. I un cop més, la presència en el món de la cultura del riure també és, en fi, inabastable, i podríem estar-nos-hi anys parlant-ne, no? No cal anar a la Gioconda, per exemple, i a tot aquest misteri del gest. Frans Hals, l'holandès, té un quadre preciós amb un que es diu El cavaller dels que somriu, El gat de Cheshire de Lewis Carroll, El Joker de Bob Kane, El rostre somrient de Harvey Ball, que és el dissenyador dels smileys, d'aquell famós de color groc i tot això, que només hi ha un somriure, dos ulls, i així, i fins pràcticament a l'infinit. I d'entre tot l'apartat musical, em quedo amb hi ha moltíssimes opcions, amb un tema de Dick Hyman, que descriu exactament els efectes, sempre positius, com deia Fancal, dels efectes d'allò que passa, diguem-ne, quan somrius. When you're smiling. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun keeps shining through. But when you're crying.
Doncs moltes gràcies, David. Ens n'anem amb la pell més tersa, naturalment.
Sí, em veig. No? Em somriure una mica.
Estem encantats.
Apa.
Adéu. Apa.